5 minuts i 2:15. Senyor Herrera, bon dia.
Molt bon dia.
Ja té aquí un votant, el senyor Bernardos, perquè, escolti, em semblava el seu portaveu avui.
Bueno, parlava de desigualtat. El que és veritat, avui tenim un informe d'Intermón Oxfam, que em sembla que n'heu fet esment.
Sí, i tant, i tant.
Que posa de manifest que Espanya i Catalunya és la societat més desigual d'Europa després de Letònia. No estem parlant de pobresa, estem parlant de desigualtat. No, però l'estat espanyol i Catalunya, més desigual. I jo crec que això és per una raó, perquè aquest tòpic de que els rics paguen molts impostos és propaganda, és mentida. És a dir, a casa nostra els rics paguen pocs impostos perquè l'estat, amb el lideratge del PP, el lideratge del PSOE i l'acompanyament sempre de Convergència i Unió, jo vaig estar uns anys a Madrid i així ho veia, hi ha hagut una política fiscal que ha permès l'elusió, l'evasió i els baixos impostos per a les grans fortunes. I això fa que l'1% tingui tants diners com el 70%. Bueno, jo crec que això és veritat. I que és un dels problemes. Ho dic perquè hi ha qui parla de pobresa, però crec que el problema més greu avui no és pobresa només, és desigualtat. I el fet de crear riquesa no significa que les desigualtats desapareguin i que la riquesa baixi, no?, com una cascada. No és veritat, està passant exactament al revés.
Càritas i UNICEF, abans d'ahir, deia exactament el mateix. És a dir, de cada 3 persones, una persona a Espanya està exclosa.
Sí,
exclosa.
Però Jaume, jo afegeixo. És a dir, el greu problema és que en els últims anys, fixa't, s'està creant riquesa i, en canvi, mantenim o ampliem la pobresa. Per què? Perquè la riquesa s'està acumulant en molt poques mans i no hi ha polítiques redistributives. És a dir, l'amnistia fiscal que va aprovar el PP i que ha servit perquè els corruptes, no?, blanquegin diners, la va aprovar el PP i va tenir el suport de la dreta catalana, Convergència i Unió, no? I jo crec que aquest és un dels grans debats que tenim.
Però si hi ha una dada bestial. Des del tercer trimestre del 2012, les rendes del capital, és a dir, l'empresariat, doncs, en aquest cas, són superiors a les rendes salarials. Això no havia passat
mai.
I en el 2013, no he vist la dada definitiva, però la presumpció és que ja no sigui una dècima, sinó que siguin 5 punts.
Aquest és un motiu, és el motiu principal del per què que s'explica que hi ha cada vegada més economistes, gens sospitosos de ser d'esquerres, que comencen a aixecar el dit dient que això no havia passat mai.
Sí, en el segle XIX.
Sí, en el segle XIX. És a dir, que després de la Segona Guerra Mundial s'està retrocedint a uns nivells que fins i tot posen en dubte la supervivència del capitalisme.
Però, home, és normal, tu agafes i el capitalisme financer, que va ser el causant d'aquesta crisi, ha sortit reforçat, en lloc d'eliminat.
No, jo crec que el problema de fons és que s'estan carregant el contracte social a nivell europeu. Que
els vol com a teòrics?
Bueno, em servirien potser els dos, jo crec.
Són bons.
Són bons. No, però que...
La línia de vostè,
però que nosaltres estem al sud d'Europa. Catalunya està al sud d'Europa. I Catalunya, un dels reptes més grans que té, precisament, és com fer front a aquesta... Estan dinamitant el contracte social europeu i jo crec que, malauradament, els governs que hem tingut a l'Estat i els governs que hem tingut a Catalunya han format part d'aquells que estan dinamitant el contracte
social. Ja està dinamitat.
Renunciant a les polítiques redistributives, i això és un fet.
Molt bé. Són pràcticament 9:45 del matí. Avui a Joan Herrera l'hem portat en aquest estudi del Món RAC1, sobretot per veure com veu aquests últims 10 dies que resten pel 9-N, per saber si després del que avui tirarà endavant el Consell d'Estat amb el Consell de Ministres, i per tant saber si el Constitucional hi ha una cosa que em sembla al·lucinant, que és la rapidesa amb la qual es mou el Consell d'Estat i la lentitud amb la qual es mou el Tribunal Constitucional a resoldre els temes, no? Però primer de tot, avui llegim amb l'entrevista que li fa el José Rico al periòdico, la meva papereta del 9-N serà la resposta al PP. Jo li pregunto així de clar, perquè m'ha semblat bastant clar, però m'agradaria que m'ho confirmés. Per tant, si hi ha una urna, vostè introduirà una papereta dins aquesta urna?
Jo participaré en el procés participatiu del govern, sí. I per una raó.
Si votarà.
Participaré.
No m'ho diguis si participaré, no, perquè si votarà o no.
No, és que jo sé que hi ha molta gent que entén que això és votar, hi ha molta gent que això entén que és participar, em sembla legítim, totes les expressions. Jo entenc que estem en un procés participatiu, i per mi votar és un procés deliberatiu, amb neutralitat, amb debat, i no és el que farem el 9-N. Jo no entenc que això sigui ben bé votar, però entenc que hi hagi gent que ho digui.
Val, perfecte, llavors li diré d'una altra manera.
Jo el que dic és...
Vostè col·locarà un paper dins d'una caixa amb un foradet?
Sí, li explico el per què. Li explico el per què. Miri, fa 15 dies, no?, el president va presentar una proposta unilateral, vostè ho sap, que no ens va agradar a ningú, eh? No li va agradar a l'ANC, ni a Òmnium, ni a Iniciativa, ni a Esquerra, ni a la CUP. Des d'aleshores han passat coses. El Pacte Nacional pel Dret a Decidir va dir que hi hauria una mobilització amb diferents expressions, una bona notícia, que nosaltres vam contribuir aquí a que hi fos. Hem acordat forces polítiques i agents socials que en paral·lel hi haurà una denúncia conforme no se'ns permet votar. Implícitament estem dient, això no és votar, això que estem fent no és votar. Fins i tot ahir el president Mas, en resposta a una pregunta que jo li feia, deia, això és un procés participatiu i no és una altra cosa. Ara, aquests són elements que han anat canviant l'escenari, que l'hem anat canviant entre tots, i jo valoro positivament. Però per mi hi ha un element molt, molt determinant. I l'element més determinant, francament, li dic, és que el Partit Popular el que pretén és il·legalitzar un procés participatiu. I jo crec que això fa que molta gent s'atansi, no?, al 9N d'una manera diferent. L'altre dia estava amb uns amics, no?, que en primer moment deien, escolta'm, no participarem en això, no?, perquè això no és la consulta i ens estan donant gat per llebre. I que en el moment que el PP il·legalitza, l'actitud és, no, hi anem, perquè el participar és dir que no ens retallaran els nostres drets de democràtics.
Per dignitat.
I, per tant, sí, l'escenari ha canviat. En 15 dies ha canviat, i això és el que fa que jo pugui atensar-me a un col·legi i participar. Jo li dic participar, perquè per mi... És a dir, que, no, li dic per una raó, perquè tinc la sensació també que en aquests dies s'ha banalitzat la paraula votar. També li afegeixo, és a dir, votar... una consulta, un referèndum, és un procés deliberatiu, amb arguments, contraarguments. Per mi no és exactament el que farem el 9 de novembre. Sé que es juguen les paraules, no? Però per això jo li dic...
Ara hi ha dit que diu que sí que introduirà un paper dins una urna. Li puc preguntar què posaran aquest paperet o no?
Miri, per mi el més important avui és dir... per mi...
El vot és secret, senyor.
No, serà secret, no es preocupi. No ho serà. Però per mi avui el que vull destacar precisament és que en aquest canvi d'escenari el que faré és apropar-me. Jo m'expressaré, i ja diré el que diré. També li dic que...
No m'ho dirà ara,
Avui no. Sanchís, no es preocupi que ho diré els propers dies.
Sí, em sap greu pel senyor Bastet, un programa i buscava...
No, buscava dues.
Però jo sí que vull afegir una consideració. A mi m'hagués agradat poder votar i expressar el meu vot en condicions. I el que sí que dic és que el 9 de novembre, allò que a mi m'hagués agradat expressar, no podré expressar en les condicions que m'hagués agradat. Perquè jo sóc consultista, referendista, digue-li com vulgui, no? Hi ha qui entén, la consulta és un instrument per arribar a la independència. Legítim. La postura de molts, la meva, en aquest cas, és que la consulta és el marc per deliberar, per contraargumentar, per veure si hi ha propostes o no, perquè molta gent està, per exemple, en el si depèn, no? I depèn de si l'Estat és capaç de fer una proposta o no, expressaria un sí o un sí no. Aquest no serà l'escenari del 9N, tots ho sabem. No? El 9N és una expressió de mobilització. Per mi el més rellevant, no ho dic jo, ho han dit molts, és que el 9 de novembre s'apropi molta gent a participar. Per què? Perquè serà la millor manera de respondre a l'immobilisme del PP. Aquesta és la gran notícia. Si m'ho permet... Jo crec que el 9 de novembre no serà la consulta. Per mi, el dia 10 continua pendent la consulta. I el 9 de novembre no serà un mandat democràtic perquè serà una expressió de mobilització, de participació. I molts ho diem i ho entenem així. No només actors polítics, també actors socials. Per tant, el dia 10 de novembre continuarà pendent la consulta del referèndum. I jo el que espero és que no acabem cremant la consulta amb l'estratègia que va decidir el president de forma unilateral, que nosaltres no la compartíem, ja ho vaig dir i torno a reiterar, perquè la consulta continua estant pendent.
Tant Felip Puig ahir com Francesc Homs abans d'ahir deien que, vaja, en cap moment va dir, bueno, ja veurem què passa, és a dir, venien a dir, no van dir-ho amb aquestes paraules, veurem què passa a partir de la resolució del Constitucional. La decisió del govern de l'Estat de presentar recurs novament davant del Tribunal Constitucional. Això passarà. Uh-huh. Per tant, ara vostè seria... Per vostè seria incomprensible i s'ha de tirar clarament pel dret el diumenge de la setmana que ve, digui el que digui, faci el que faci el govern de l'Estat?
És que jo crec que el govern de l'Estat pot il·legalitzar, però no pot aturar, la meva impressió. El govern de l'Estat pot dir, això que esteu fent és il·legal. I és possible que se'n surti. Amb una interpretació molt, molt flexible de la llei, allargant-la fins al punt d'il·legalitzar quelcom que no té suport a cap acte administratiu darrere. Però una cosa és il·legalitzar i l'altra cosa és aturar. Són coses diferents. Per tant, segurament la setmana vinent potser estem en aquest escenari que han il·legalitzat el procés participatiu, però en canvi que no poden aturar-lo, perquè aturar-lo jo crec que és, francament, no sé si impossible, però molt difícil. I crec que estem en aquest escenari. Que
si podem estar en aquest escenari estem parlant de que vostè, si vol participar en aquest procés participatiu, si anirà a col·locar la papereta dins de la urna, estem parlant de que llavors hi hauria una desobediència civil.
Bé, hi hauria un acte de participació molt massiva el 9 de novembre, una expressió de voler exercir un dret i d'exercir un dret quan altres, en aquest cas l'Estat, el que fa és il·legalitzar-lo. Jo, francament, crec que ho té molt difícil el govern del Partit Popular per impedir-ho.
Però pot passar, és a dir, jo crec que de fet passarà.
Com? Com s'impedeix?
Home, de moment presentar un recurs.
Sí, però fixi's vostè, el recurs el que fa és il·legalitzar l'acte. El que no permet és impedir l'acte. I el que està clar és que el Partit Popular avui és un actor principal a l'hora d'aconseguir una amplíssima mobilització entre molts ciutadans que s'atensaven, no, al procés participatiu, a l'escepticisme i que ara hi participaran.
I vostè creu que el govern català no s'arronsarà amb aquest recurs?
Jo, francament, crec que el govern català tindrà els instruments per tirar endavant el procés participatiu, tinc la impressió.
Ha consultat ja el lloc on li toca votar?
No, no l'he consultat.
Ho farà aviat, per això, no?
Suposo, sí, ho faré, ho faré.
Va, molt bé.
Joan, dius que el govern ho farà. El govern ho farà. Si hi ha la... Com és previsible...
Tinc la intenció.
Deixeu-me dir una cosa que m'envia el Jofre, perdó, perquè si no... Sí. Li he fet aquesta pregunta, senyor Herrera, perquè hi ha un tuit de Joana Ortega de fa una estona que diu que entre les 20:30 i les 12:30 d'ahir, 4 hores...
Sí.
201.501 persones usuaris van consultar on votar.
Perfecte.
O sigui, de quarts de 9 a quarts d'una de la matinada, és a dir, aquestes 4 hores, més de 200.000 persones. 201.501 concretament.
www.participa.2014.cat. Aquí va. És on es troba.
Val, digues, home.
Sí, Joan, dius que... Imaginem-nos que... suspèn cautelarment el Tribunal Constitucional una altra vegada aquesta segona versió de la urna festa, d'acord? I aleshores tu desplegues l'operatiu que tens establert. Què és el que pot fer l'Estat?
No ho sé, és a dir, jo crec que l'Estat el que pretén, la meva impressió...
És ordenar els Mossos que vagin i que treguin les urnes, perquè la gent pensa que sigui la Guàrdia Civil i seran els Mossos.
No, no, podria fer això. És a dir, jo
podria
crec que aquest és un escenari eventual i possible. Ara, francament, crec que no ho té tan fàcil. Òbviament pot arribar a fer això, però crec, sincerament, que té molt difícil aturar un procés participatiu. La bona notícia és que la societat civil i els diferents sectors polítics també estem organitzant altres expressions, no? I, per tant, hi ha una expressió que és el procés participatiu que planteja el govern, hi ha una altra expressió que és la denúncia. Per nosaltres aquesta denúncia era molt important.
La de les signatures a nivell internacional...
Sí, la denúncia que no se'ns permet votar. I per què és important? Perquè implícitament estem dient tots, des d'Òmnium a NSC, a Iniciativa, a Convergència i Unió, que el que estem fent no és votar. No és votar com volem votar. No? I jo crec que aquest era un element per nosaltres, per la gent d'Iniciativa i d'Esquerra Unida, era prou important. Per tant, aquesta expressió hi serà, però jo, francament, crec que l'Estat voldrà il·legalitzar-ho per poder dir això que s'ha fet no s'ajusta a la legalitat i així tenir un relat davant de la comunitat internacional, però també hi haurà una expressió d'àmplia mobilització democràtica de dir que volem exercir els drets i que el que no podran aconseguir, perquè és impossible aconseguir-ho, és evitar la mobilització, l'expressió de la ciutadania. I això hi serà el 9 de novembre de totes, totes.
Vicent, sobre el tema.
Sí, sobre el tema, que de totes maneres jo crec que, vaja, no només subscric el 90% de coses que diu el senyor Herrera, sinó que a més crec que és molt clarificador, que ho explica bastant bé, i el fet de dir que il·legalitzar no se sap què, perquè podrien legalitzar, no sé, la cessió de locals públics. És a dir, si legalitzen coses que són concretes, però no...
La pregunta, però per això també haurien de legalitzar el seu.
Clar, clar. I tot el que... No? Sí, clar, però és que al final resulta que és igual. Ja està l'onada i ho desbordarà perquè no hi ha coses concretes. O millor dit, n'hi ha tantes que és molt difícil anar per totes i perquè la llei va lenta i perquè és complicat. Però vaja, és que jo crec que hi ha una cosa que està clara. El senyor Herrera també l'explica molt bé. No és la consulta, no és el referèndum. Però també està clar que des del principi ja sabíem, tothom més o menys, que al final no es podria fer ni la consulta ni el referèndum perquè hi hauria els instruments de l'Estat per impedir-ho en aquestes circumstàncies que estem ara. Uh-huh. I el que estem buscant, el PP va tenir una expressió que tenia la seva gràcia, perquè això és un placebo, d'acord, però és un placebo que com una vacuna vostè el que demostrarà serà que vostè és un intransigent i que a Catalunya hi ha un gran sentiment col·lectiu, una gran majoria que vol fer-ho. En aquest sentit... Jo crec que és plenament útil el que acabe passant el dia 9, sabent des del principi que no podia passar el que volíem la majoria dels catalans.
Bé, nosaltres sempre vam dir que el que no ens va agradar de la primera versió del que va explicar el govern era dir que això era com la consulta. I recordem la compareixença del president Mas, no? Quan ho explica, com ho explica en aquests termes, ha anat canviant el relat fins i tot del mateix Mas. Uh-huh. I a nosaltres no ens va agradar gens aquesta primera reacció. I sabem dels riscos que això té. Perquè jo crec que si això es fes passar per consulta, correríem el risc de que en 10 anys, potser, no? Encarnat el que ha de ser l'instrument, no? Per solucionar el conflicte real que hi ha entre Catalunya i l'Estat. Que és una consulta, un referèndum, el procés deliberatiu, com volem fer les coses des de Catalunya.
I com no ens deixen fer-les.
Això ha anat canviant. Ara, jo tinc la impressió que l'estat anímic de molta gent que s'atrançava, no, al procés participatiu amb molt escepticisme i amb distància, que hi era, part del país s'atrançava amb aquesta distància, gent que no està necessàriament, no, per una opció independentista, que dubta, que potser sí al final, però que depèn, fa la reacció de l'estat... Intentar il·legalitzar aquest procés participatiu fa que la gent digui el 9 de novembre és una jornada de reivindicació democràtica. Democràtica. La nostra manera de reivindicar la democràcia és atensar-nos en tots els formats, en tots i cadascun dels formats. Això és el que ha fet que òbviament, l'opinió de molta gent, i jo ho trobo en el meu entorn, en l'entorn dels amics, dels col·legues, de la gent amb la que vas a veure el futbol... que hagi canviat des del primer dia al moment en el que l'Estat diu hem d'il·legalitzar el dilluns passat, no? Que ja ho venia insinuant, no?, els dies anteriors. Bé, això és el que fa que molts, jo, la Dolors Camats, el Joan Mena... Sí, el que estic dient no és una decisió, com podeu imaginar, de Joan Herrera, és una decisió compartida, no? Diguem, bueno, és que en aquestes condicions hem de donar resposta, no? I la resposta precisament ha de ser aquesta. En coherència amb el que pensem, en coherència amb el que hem dit, jo ho he dit, nosaltres no ens atencem a la consulta des d'una opció exclusivament independentista. Iniciativa no és una opció. Òbviament hi ha gent que sí que és independentista, però no és una organització... o sigui, independentista. Podem, al final, no descartar aquest escenari, però hi ha molta gent que entén que potser hauríem d'anar a un escenari confederal, d'estat lliure associat. Tant és, el que estem dient és que això s'ha anat canviant i que el PP és allò que fa que l'escenari hagi canviat radicalment a partir de dilluns.
Aviam, brevetat, sisplau, tots plegats. Gràcies, sí. Andreu.
A veure, ràpidament. En política sempre s'ha de saber com es construeixen majories i a vegades a Iniciativa se li ha dit que era incoherent, perquè jo crec que aquí juguem amb dues pantalles que val la pena saber-ho. Una cosa, ara mateix Joan Herrera explicava que dins d'Iniciativa hi ha gent molt plural, hi ha gent que està per la independència i gent que no, però el que sí que dins d'Iniciativa no se li pot tatxar d'incoherent respecte a que això ho hem de solucionar un dia votant amb totes les garanties democràtiques. Per tant, que seria bo, és a dir, veure fins i tot que els aliats aquests de fora de Catalunya que estan a favor de que un dia els catalans puguin fer-ho,
segurament els ha portat més iniciativa que no pas altres forces polítiques, si m'estic referint, doncs, a gent de l'estat espanyol, gent d'Europa, gent de Llatinoamèrica, que gràcies a mi això diu, escolti, no, fer-ho. Seguint a la pregunta que feia el Vicent, de dir, no, i el Jaume, que també al començament ha dit, però és que no ens deixaran votar mai. La meva pregunta és, tu creus que això d'Espanya no canviarà, en el sentit de que sempre tindrem, sigui pel PP o sigui per el PSOE o sigui per el que sigui, algú que no entendrà mai la necessitat democràtica que els catalans puguem decidir el nostre futur?
En Barberà deia una cosa interessant fa un moment i explicava. En el procés independentista hi ha una expressió de fi de règim, i jo en part ho comparteixo, és a dir, crec que molta gent s'atansa, no?, una opció independentista com a expressió de fi de règim. Però atenció, a la resta de l'Estat s'està protagonitzant també fi de règim. El 50% al que no van arribar PP i PSOE a les darreres europees és expressió de fi de règim. La descomposició a partir de la corrupció, a partir de múltiples casos de corrupció a l'Estat, són expressions de fi de règim. Sí que crec, a partir del que deia l'Andreu Mallallo, que hem de tenir present què està succeint en l'Estat. No dic que esperem a què passa l'Estat. No dic que a Catalunya puguem decidir el nostre futur esperant a què passa l'Estat. Ara bé, no se'ns pot escapar que en l'escenari del 2015, o de les eleccions generals, si és que són el 2015, si és que no són abans, l'escenari pot canviar radicalment. Fins al punt de, no sé si hi ha una majoria alternativa a la que hi ha actualment, però sí amb una correlació de forces, si m'ho permeteu, més favorable. El Congrés dels Diputats, els únics diputats que no fossin catalans o bascos que han votat a favor de que els catalans poguessin decidir el seu futur són la gent d'Izquierda Unida, en Cayo Lara, diputats electes per Madrid, per Sevilla, 8, traient els d'Iniciativa i els d'Esquerra Unida, d'acord? Què vull dir amb això? Ostres, jo crec que això, hem de tenir pacient que això pot canviar per una raó, si m'ho permet, no? Perquè, miri, la primera expressió d'una que expressa una majoria independentista, diada del 2012, fa 2 anys.
Sí.
Fa 2 anys. En termes històrics, 2 anys és, tots ho sabem, és poc. No? Hem volgut fer la consulta aquesta tardor, del 2014. Bé, jo crec que hi ha una cosa que hem de tenir present. Aquest és un procés que necessitarà d'una certa dosi de resistència. I d'una dosi de resistència que també tingui present precisament quines són les correlacions de forces i els tempos a la resta de l'Estat. I jo crec que aquesta és una variable que l'hem d'incorporar. Per tant, és important que hi hagi eleccions a Catalunya, sí. Per nosaltres també, per canviar les polítiques. Que està fent el govern de Convergència i Unió i que, des del meu punt de vista, també afecta la sobirania. Però és important també que quan abans millor hi hagi eleccions a l'Estat per també aconseguir des de Catalunya, però fent palanca en els escenaris de fi de règim que hi ha a l'Estat, perquè hi hagi una correlació de forces diferent a l'Estat. Això és rellevant des del meu punt de vista i ho hem de tenir present.
S'han de fer eleccions. Permeti'm, i vull que em sigui molt sincer, com veu vostè aquest fenomen que és evident de Podemos o de Podem, tenint en compte que fins i tot ja comencen a sortir possibles resultats d'un 6 el dilluns que anunciaria que Podem podria ser la primera força política a nivell de tot Espanya amb intenció directa de vot.
Sí.
Vostè com s'ho veu? Com un fenomen que serà passatger? Com un fenomen que aglutina tota la gent emprenyada, és a dir, la gent indignada? El que no ha sapigut l'esquerra, que no ha sapigut captar a Izquierda Unida o Iniciativa o fins i tot la CUP, o van en paral·lel, cadascú diferent, m'agradaria que fes vostè un retrat sobre Podemos i sobre el que ha significat que donaria, repeteixo, una opció que pugui ser primera força política a Espanya amb intenció directa de vot.
I jo ho veig de forma positiva. A veure, molta gent de Podemos, no tota, però molta gent ve d'entorns propers, no?, al nostre món polític, perquè ens entenguem, no? Uh-huh. I amb alguns ens coneixem des de fa molts anys. Amb el Juan Carlos Monedero jo el conec des de, no sé, fa quants anys. Jo crec que és una bona notícia per Catalunya i pels drets nacionals que a la resta de l'Estat hi hagi una onada de fi de règim. Perquè això ens pot ajudar. No ens perjudica, ens beneficia. Amb les seves contradiccions, amb les seves característiques, però crec que és una bona notícia.
Quines contradiccions i característiques?
No vull entrar en posar de l'ull, si m'ho permet. No, perquè, al contrari, jo crec que és un moment precisament per alegrar-nos que hi hagi coses a l'Estat que passin. Amb això, i jo crec que fenòmens com aquest defineixen un escenari radicalment diferent on, a més, segurament la socialdemocràcia haurà de decidir, no?, si el que fa és apuntalar a l'establishment, si permet, si m'ho permets, si anem als escenaris de l'alemana de pactes, perdó, entre Merkel i la socialdemocràcia, apuntalant a l'establishment, o a la socialdemocràcia amb un paper subsidiari en aquest cas, el que fa és construir escenaris de canvi. Per mi aquest és l'element interessant. I s'haurà de fer des de la pluralitat, la pluralitat de Podemos, amb altres actors des de Catalunya, amb gent d'Iniciativa, amb gent de la CUP, amb cadascú de la seva manera, però crec que això obre un escenari nou. I per mi és una bona notícia. Jo no diré que és una mala notícia, és al contrari, per Catalunya i per les reivindicacions nacionals d'aquest país és una bona notícia. I per aconseguir que les coses canviïn de debò, a fons, també és una bona notícia, perquè al final, posem per cas, finalment la gent, en una consulta, en un referèndum, com volien fer-ho, tria independència, també s'haurà de pactar les pensions, s'haurà... És a dir, l'escenari de negociació no desapareix d'un dia per l'altre. Ho deia en Salmon, si guanyava el sí a Escòcia, que estarien 2 anys negociant. Doncs també és una bona notícia.
Veure, Gonzalo, breu, sisplau, tu,
sí,
prego.
Molt breu. Gràcies. Mira, jo estic d'acord amb tu en el fet de que a partir de novembre del 2015, si no abans, pot canviar molt la capacitat de relacionar-se amb l'estat espanyol, perquè el PP perderà la majoria absoluta, i probablement també el govern. I aquí surt una nova conjunt de formacions que pot fer que l'enteniment amb Catalunya sigui molt millor. No obstant, aquí el que ara ens vincula és que el 9 de novembre, passi el que passi, jo crec que serà una gran festa popular, crec que sortirà molta gent al carrer, crec que molta gent se sentirà satisfeta de poder participar, amb dos objectius. Un, alguns per la independència i altres per independitzar-se del PP, que és una cosa que a molts els agrada força, a mi també. I, però, per tant, a partir d'aquí surt la pregunta, què farem el dia després?
Jo crec que el dia després continuo pendent la consulta. Nosaltres no donarem per cremada la consulta del referèndum. Aquest país ha de tenir un referèndum, una consulta, en el que els ciutadans es puguin expressar, votar en totes les condicions per dir quina és la relació que volen tenir amb l'Estat o si no la volen tenir.
Abans que unes eleccions?
Jo crec que això quedarà pendent. Dos, nosaltres mai hem dit que això es solventa amb unes plebiscitàries, com planteja en Mas. És a dir, en tot cas, el que volem és que hi hagi eleccions per una raó, per canviar les polítiques del govern.
Vostè no n'hi ha llista única, interpreto, eh?
No. Aquí no li dono el titular, vull dir això.
No, sí. És més bé que la peu.
Ja ho sabem perfectament. Per tant, jo crec que aquest és un element que és fonamental. Bé, jo crec que el dia 10 el que cal és definir un nou full de ruta, i un nou full de ruta en el que segurament haurem de fer propostes, una proposta per negociar amb l'Estat, tenint present què succeeix a la resta de l'Estat i l'immobilisme en el que avui se situa un PP que avui és de constituent i un PP que jo crec que és enemic de la democràcia, perquè quan la toca o la prohibeix o la corromp, que és el que fa el Partit Popular, i que és de constituent perquè s'està carregant el contracte social, el contracte territorial, el marc de relacions laborals, s'ho està carregant tot. Ara, jo crec que el dia després, el dia 10, el que tindrem és una expressió de voluntat com a país, que encara donarà més força a aquestes reivindicacions. Però sabent que el recorregut serà més llarg,
Jaume,
del que en un principi es plantejava.
Vull preguntar-vos una cosa a tots plegats. Ja. A tots plegats, el tema, no
el tema de Podemos és la constatació que hi ha vida. És la constatació que hi ha vida.
La pregunta.
Joan, les anticipades són a prop, no?
No ho sé. És a dir, jo el que penso és que en el moment que el president s'havia compromès a fer la consulta, i la consulta no l'hem pogut fer, el seu compromís electoral s'ha esgotat i que hauria de convocar. Però no ho sé, perquè tinc la impressió que Mas convocarà eleccions anticipades en funció de si pot fer una llista de president, si m'ho permeteu. Alguns diuen de país, per mi és de president, o no pot fer-les. Crec que això és el que succeirà. És a dir, per tant, hi haurà eleccions o no en funció de si pot fer aquesta llista de president.
Anticipades o no, el que es preveu i el que es vol, si més no això és el que sembla per la majoria, és que tinguin un caràcter plebiscitari on s'inclogui un punt consensuat en el programa electoral que més o menys podria ser aquest. Dic més o menys, improviso. Improviso. Autoritza vostè el govern resultant o la majoria del Parlament de Catalunya a iniciar negociacions amb el govern espanyol amb l'objectiu de celebrar un referèndum d'autodeterminació? En cas contrari, que no hi hagi acord, autoritza vostè a declarar unilateralment la independència, aquest seria un punt, i un altre punt, que aquest, li pregunto a vostè, quin agafa vostè, quin creu que per vostè seria el millor, autoritza vostè a declarar unilateralment la independència en el primer acte constitutiu del Parlament de Catalunya, si la majoria...
Jo és que crec que el dia després l'escenari de plebiscitàries estem plebiscitant sobretot.
No, senyor Herrera, ja ho sé, però els dos punts aquests són claríssims. Un punt d'aquests hi serà. Vostè està per dir primer es declara unilateralment la independència i després es negocia, o vostè està per negociem i després declararem sí... No hi ha acord.
Nosaltres no estem per una declaració unilateral d'independència de saque, si m'ho permet. I, per tant, aquesta és la nostra postura... Vaja, coneguda, eh? També dic que aquí no afegeixo titular, perquè això ho hem dit amb...
No digui més el titular, perdoni, perquè això és periodisme per periodistes i em posa molt nerviós.
Es diu i ho confirmen...
Però sí que està per la declaració.
No, nosaltres estem per obrir un escenari de negociació.
No, però si no hi ha acord, està per la declaració.
Nosaltres no estem per la declaració, ja l'he dit.
En cap cas?
No ho estem, és a dir, no és la nostra postura.
Vicent.
Es diu, i és veritat, que Compromís, ho diuen ells també, estan negociant amb Podemos, Compromís, País València, sí, estan negociant amb Podemos per intentar esdevenir una espècie de marca blanca. És a dir, que les diputades de Compromís entren dins de l'opció Podemos a Madrid i, en canvi, Podemos no es presenta... Està negociant a les termes de tot això. Es diu també a Catalunya que vostès també estan negociant amb Podemos. És a dir, que estan mirant les possibilitats també, si no de ser marca blanca, de com poden confluir d'alguna manera que ells no es presenten a Catalunya i que vostès d'alguna manera els representen aquí. Això és cert.
Nosaltres estem parlant amb tothom. Estem parlant amb Podem.
En el cas concret de Podemos.
Sí, parlem amb Podem, parlem amb Procés Constituent i parlem amb tots aquells sectors que entenem que hem d'anar a un escenari de confluència per intentar canviar polítiques. I no hi renunciarem.
Quina és la seva proposta per a Podem i a Congrés Constituent, a la importància que té? Podem en té molta més per la intenció de vot. Quina és la seva proposta concreta?
Nosaltres? Sí. Un escenari de confluència.
Què vol dir això?
Un escenari de confluència en el que podem sumar diferents expressions de l'esquerra transformadora, de noves realitats com Podem... Bé, que el que intentem és sumar. Això també ho estem
intentant fer. Això, per exemple, seria una llista unitària en les pròximes eleccions a Catalunya i també a Espanya?
Doncs, miri, no hem anat encara tan lluny.
I això li sonaria bé?
Bé, no sé si és una llista unitària, però sí que entenc que el que hauríem d'anar és a escenaris de suma, de confluència i de sumar esforços, perquè al final aquí no es tracta de moltes expressions que intenten canviar moltes coses, sinó d'una expressió que apareix en els ulls de molta gent com una opció d'alternativa i de govern, perquè la responsabilitat en política no és fer oposició, la responsabilitat en política és canviar les condicions materials de la vida de la gent i aconseguir que aquesta desigualtat que avui tenim a Catalunya, fruit de que no hi ha política redistributiva, s'acaben, no?
Si posen bé, si la gent de Podemos, és a dir, vostès estan avançant en aquest sentit?
Nosaltres parlem amb tothom i hi ha diferents sensibilitats, anem parlant amb ells i ja li dic, no només amb Podem, sinó amb Procés Constituent i en diferents sectors, i també ho estem fent a nivell de Barcelona Ciutat, on hi ha una expressió com la de Guanyem, que nosaltres creiem que també ha de caminar cap a una sèrie de confluència.
Un minut, però no ens quedarà un minut, ho farem una mica més llarg, no gaire més, sisplau, però li vull fer una pregunta i, sí, i m'agradaria que també tant en Jaume com en Gonzalo, el Vicent i l'Andreu en poguessin parlar. L'espectacle d'ahir del Parlament de Catalunya.
Tremendo.
El que diu Alicia Sánchez Camacho és allò que comentàvem també al davantal de les 8. Passa el que passa i el fenomen Podemos augmenta a partir d'una declaració com l'Alicia Sánchez Camacho, que no condemna assenyalant amb el dit els escratxes, i tu més, i tu més, i tu més amb aquesta història. Escolta, què li va semblar el que va veure vostè ahir al Parlament de Catalunya? Torno a repetir, no són els crits... Núria de Gispert va fer fora, tinc entès, aquest grup de gent que estava convidat per una diputada del PP, com ha passat altres vegades, amb grups antiretallades, que és per aplaudir, per xiular i per fer soroll. No perquè cridessin Viva Espanya, com s'ha dit en alguns foros, no. No per això. I es va veure també algun d'aquests personatges aixecant, fent la salutació romana. Què li sembla?
Jo la sensació que vaig tenir és fàstic. És a dir, que una institució democràtica, algú aixequi el braç expressant un símbol feixista, fàstic. I preocupació, perquè aquests símbols feixistes a altres democràcies estan prohibits. I, per tant, a mi m'agradaria que en aquest país prohibissin d'una vegada per totes la simbologia feixista. Perquè, al final...
Si són els hereus.
Aquesta expressió que aixeca el braç és l'expressió de camps de futbol... amb la bandera espanyola franquista, i tantes i tantes expressions. I, francament, crec que en aquest país hi ha una assignatura pendent, que és com traiem la simbologia, tota la simbologia feixista i franquista, i deixem de normalitzar-la. I bé, suposo que com hi ha sectors on està normalitzat coses com les que ahir vam veure, van ser capaços d'expressar-ho en la institució que representa i expressa la democràcia, que és el Parlament.
Perdó, Andreu.
Jo em vaig sentir molt orgullós de la ciutat que tenim, Barcelona, i del seu ajuntament,
sí.
Perquè ahir es va donar la medalla d'or al mèrit cívic a la Neus Català, la darrera supervivent del camp de concentració de Ravensbrück. I ho van fer perquè va haver un acord de plenari municipal de 27 de juny que per unanimitat del plenari van creure que la Neus Català era mereixedor d'això. Ho dic també perquè hem de posar aquestes fotos. És a dir, jo crec que doncs, l'Alicia Sánchez Camacho s'ha equivocat de no condemnar radicalment això, però també vull creure, perquè si no, no es podrien els actes com el d'ahir a la nit a l'Ajuntament de Barcelona, on l'alcalde Xavier Trias va fer molt bon discurs, és a dir, s'ha de dir també, perquè a més ho va dir, diu, escolti, no passa tot sovint, és al contrari, que ens posem d'acord tots en aquests moments doncs, per honorar una persona que és la representació doncs, de l'infern doncs, del segle XX. Per tant, jo crec que aquesta pedagogia també de cultura democràtica, que tots els regidors de totes les ideologies de l'Ajuntament de Barcelona doncs, ho van fer doncs, votant per unanimitat aquesta cosa, jo crec que val la pena també subratllar, per veure que encara és més feridor el que va passar ahir al Parlament.
Vicent.
A mi una cosa que em preocupa molt de l'episodi d'ahir, ja de fa bastant temps. El Partit Popular i Ciutadans són partits que sembla que són democràtics, perquè ho diuen i se'n senten, d'acord. Però en aquest procés que estan ells portant també de confluència nacional, per dir-ho així, perquè les confluències són diferents, no tenen cap problema ajuntar-se amb l'extrema dreta. I amb fins i tot amb gent d'ideologia clarament nazi. Ho estan fent a Catalunya, ho estan fent en altres llocs. I el problema és que em sembla que més que preocupats per impedir això, que ho fomenten, estan preocupats per amagar-ho i dissimular-ho. I, per tant, ahir els sabia greu, Ciutadans va sortir immediatament, mira el que us ha passat, i els altres, home, això no ho haurien d'haver fet, perquè mira com ens han deixat. Va passar el dia de la manifestació també, de la concentració a la plaça de Bous de Tarragona. I, per tant, home, si són partits democràtics, no haurien d'amagar-ho, senzillament no haurien de permetre-ho. I aleshores això està entrant en una dinàmica que realment és molt preocupant per als demòcrates.
I ara hi ha un detall que ens ha fet arribar, per cert, hi ha algun partit polític que ja s'ha queixat, hi ha alguns oients que ja s'han queixat, i fins i tot hi ha algun de Televisió Espanyola que s'han queixat. I ara ho escoltarem, però abans Jaume Barberà. I a mi sóc dels que no intento jo, hi ha coses de TV3 que no m'agraden, hi ha coses de Televisió Espanyola que no m'agraden, hi ha coses nostres que no ens agraden, i intento no posar-me als mitjans de comunicació perquè prou de feina tinc per controlar el meu programa i la nostra empresa. Però sí que escoltar una cosa d'aquí us moment, Jaume.
Seré molt breu, que Alicia Sánchez Camacho el que ha de fer és demanar perdó i condemnar el franquisme.
Van demostrar ahir que el PP, una part significativa del PP, són els fills del franquisme i que actuen com el franquisme. I a partir d'aquí és un acte deplorable, vergonyós, que no té cap explicació en una democràcia que ja fa pràcticament 35 anys que ho és. Que hi hagi partits que no continuïn això, són partits que, en el fons, no estan convençuts que hem passat d'un règim dictatorial a un democràtic i, sobretot, del fascisme que tan mal ha fet a la societat mundial, haurien d'eliminar-lo per complet de qualsevol societat.
Hem d'acabar, però abans escoltarem aquest document. Però abans, tuit de Carme Forcadell, gràcies, Joan Herrera, per dir que el 9 de novembre votaràs. La millor denúncia contra l'estat espanyol és fer allò que ens prohibeixen. Votar ara és l'hora. Sàpiga que tuit de la Carme Forcadell. El que deia... aquest document que ahir sobre el tema del Parlament no es va dir en cap moment lo de la salutació feixista. Es va posar la imatge. Escoltem, Televisió Espanyola.
Home, normal.
Durante la sesión de control, la presidenta de la Cámara ha expulsado a un grupo de invitados que aplaudían las intervenciones del PP y que han abandonado la sala con gritos de Viva España. Todos los grupos, excepto PP y Ciutadans, han condenado los hechos.
Tremendo, no? És a dir, que siguin capaços d'explicar això i que no expliquin el més rellevant, que és que una cambra parlamentària hi ha hagut una salutació feixista expressa...
Clar, és que això ho deia avui el mateix, deia, una cosa és dir a Espanya que cadascú és lliure, només faltaria.
Però el més rellevant... A veure, el més rellevant d'ahir...
No, se pot dir viva Espanya de moltes maneres, ho deia Manolo Escobar i ho deia el general Aranda.
Clar,
es pot dir viva Espanya de moltes maneres.
No, el que estic dient és que la informació que es dona és que sembla que la gent xiuregi aplaudit pel tema del viva Espanya, i el que va passar és un tema de la salutació romana.
Escolta, el cap d'informatius de Televisió Espanyola, el nou, era el cap d'opinió del diari La Razón.
I anteriorment el de Telemadrid, que amics... si heu passat algun dia a Madrid i poseu Telemadrid,
sí, sí, sí.
Us parlar de...
Amics, no, amics meus, eh? Amics...
La manca de... Jo ho posava com a entreteniment, quan estava a Madrid,
la veritat. Avui fa un any i mig que encara continua penjat el vídeo al web de Telemadrid, sí. Aquell que amb un grup de polítics catalans els tallava de nazis.
Amics meus, quan jo treballava a Prado del Rei, que per cert són del Partit Popular, em diuen que mai, mai, porten molts anys, mai, mai havien vist una televisió espanyola amb aquesta regressió que en aquests moments està patint. Mai.
Sí. Recordem que el Parlament es fa fora, bueno, vostè ens ho pot confirmar millor que ningú, per cridar i aplaudir, cosa que està prohibida. Cridi el que cridi, cridi el que es cridi, no?
Sí.
Bueno, és el reglament de la cambra.
Sí, sí, sí.
No
és el primer cop que es fa fora convidats, en alguns casos de convidats també queixant-se contra les retallades, no? Amb alguns els havien convidat nosaltres, també ho vaig dir.
Sí, sí.
I se'ls va fer fora.
Però és que no se'ls va fer fora per fer el salut a la
romana. No,
perquè quan se'ls va fer fora, aquest senyor concretament va alçar el braç i després va dir que havia tingut, estava saludant, sí, i se li van cancrenar el braç.
Exactament, Vicent, exactament, Jair, se'ls fa fora a partir de que diuen el que diuen, de que s'expressen, i quan estan marxant ja, és quan diuen viva Espanya, és a dir, quan estan marxant, i aquesta persona fa la salutació feixista.
Senyor Herrera, moltes gràcies, de debò. Per cert, posa-la amb el foc vostè per Xavier Trias?
Miri, jo crec que en Xavier Trias el que hauria de fer... És a dir, no ho sé, és a dir, he escoltat a l'Ernesto Kaiser, que a mi és una persona que em genera credibilitat, no?, en aquests aspectes, i per tant, li dono, però crec que la millor resposta d'en Xavier Trias no seria tan sols la querella, sinó seria una altra cosa. Seria adreçar-se a les autoritats andorranes i que les autoritats andorranes acreditin que en Xavier Trias no té cap compte... Ha dit que presenta la querella i la querella el que fa és plantejar que la policia ho faci. Més rectes, eh? És a dir... Envia una carta a les autoritats andorranes i que les autoritats andorranes...
Home, el que es va dir ahir, que era una mica curiós, era un periodista de l'ABC dient que ells havien tingut aquests elements...
Sí, en aquest programa. En aquest programa ho va dir, que fons del ministeri va dir no...
Jo és veritat que l'Ernesto Icaizer, que avui l'he escoltat, no?, que l'entrevistàveu...
No, va fer el clapés ahir, però l'hem passat
aquí. Sí. Doncs explicava que forma part de l'operació de l'Estat. Ara també és veritat que per exemple, l'entorn del clan Pujol, hem conegut informacions que, en principi, el mateix Pujol deia que eren empastifada, i no ho eren. Jo espero que en aquest cas sigui l'empastifada i que no ho sigui. Ara, no ho sé.
Senyor Herrera, moltes gràcies.